A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre des d'una fórmula ben senzilla, que és contactar amb un autor o autora per parlar d'un dels seus llibres. Normalment o moltes vegades parlem amb autors i autores dels textos, en d'altres ocasions també de les il·lustracions, perquè entenem, i especialment en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, que hi ha una doble autoria, la de les il·lustracions i la dels textos. A vegades també parlem amb traductors, editors, etc. No? Però en el cas del dia d'avui parlarem amb tots dos. Tots dos, podríem dir, protagonistes principals. El llibre es diu On és el caganer? I en aquest cas tenim a l'Amadeu Carbó amb un cantó del telèfon, amb una banda, amb un telèfon, com és... Amadeu, benvingut, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya, tot i que no estan costat per costat, el Xavier Iborra, també amb un altre cantó, amb un altre telèfon. Xavier, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos tots dos. Poques vegades coincidim amb una entrevista doble en la que podem parlar amb els dos protagonistes del llibre, On és el caganer. I aquest és un llibre, podríem dir, que especialment apropiat per aquesta època de l'any, que ens estem acostant ja tant a les festes de Nadal. I, a més, és d'edició recent. Suposo que l'editorial del Cep i la Nansa justament l'ha tret específicament per aprofitar aquesta onada nadalenca que tenim per endavant, no? Amadeu, va ser l'editorial que va contactar amb vosaltres o va ser una història teva que vas traslladar a l'editorial?
No, a veure, això, aquest concretament de On és el caganer forma part d'una col·lecció que són els Festons i que d'alguna... és el tercer volum d'aquesta col·lecció i és un llibre que, doncs, en aquest cas, doncs, parla d'un tema nadalenc, però també n'hi ha un altre que parla del món del foc, de dracs i diables, un altre que parla del món dels gegants, i, per tant, estem parlant d'una edició que està planificada. És a dir, no és allò de que jo m'hagi posat en contacte amb l'editorial, sinó que en el seu moment l'editorial va voler fer aquesta col·lecció i va tenir la bona pensada d'aprofitar ja un estil d'il·lustració, que la del Xavier Iborra, que ara en parlarà ell, potser millor que jo, de tot això, i bonament el que jo podia aportar dels meus coneixements en cultura popular i tradició, no? I aquí s'ajunten aquest binomi que, bé, està malament que jo ho digui, però que crec que funciona molt bé, que és Amadeu Carbó, Xavier Iborra, Xavier Iborra, Amadeu Carbó.
Clar, ara, Xavier, ens pertoca preguntar-te tu, no? Però dic el mateix. Ara no em diguis que no, realment no funciona la parella, eh?
Sí, que funciona bé. Ens entenem bastant bé amb l'Amadeu.
Per tant, el que entenc és que hi ha tota una feina de planificació al darrere, que no és un treball puntual per a aquestes festes, per entendre'ns, sinó que el vostre objectiu és recollir elements de la tradició de casa nostra.
I apropar-los als més petits. Penseu que això és una col·lecció de prelectors. No és un llibre per nens que ja llegeixen, sinó... és per prelectors. Per tant, estem parlant que és uns llibres que, per dir-ho d'alguna manera i que la gent es faci la idea, són aquells fantàstics llibres que els que tenim fills durant una etapa de la nostra vida els acompanyem amb aquestes lectures en moments més relaxats, en moments d'oci, en moments d'anar a dormir, i que on hi ha un text molt senzill, molt pla, molt senzill, però que hi ha conflicte, això sí que vull posar-ho en valor, és a dir, en el cas d'aquesta col·lecció, tant si parles del caganer com dels gegants, com de diables o del que sigui, com de castells, hi ha un conflicte, i aquest conflicte sempre és un conflicte quotidià que es pot trobar un infant petit, un infant petit. I, per tant, aquí el text és molt senzill, hi ha conflicte, però aquí el que guanya molt també és que és molt important aquesta dimensió que agafa la il·lustració a l'hora d'explicar la història o de recolzar el text. Jo, de vegades, sempre explico que quan presentem la col·lecció dels Festons, és que, en aquest cas, el procediment de treball sempre ha sigut el mateix, que ha sigut que jo he escrit un text i després el Xavier Iborra doncs, ha intentat i ha aconseguit doncs, il·lustrar aquelles paraules que jo havia escrit abans. Però, de vegades, penso que l'exercici també es podria fer al revés, és a dir, a partir d'unes il·lustracions d'en Xavier que jo hi posés el text, no? Perquè al final, en la balança de transmissió de continguts, té el mateix pes, o potser més té més pes l'il·lustració que el text que jo pugui aportar.
Clar, però pel que ens dius, Amadeu, el primer és el text i després la feina. Sí. O sigui, tu fas el text i després la feinada li deixes al Xavier,
sí,
la feinada.
Sí,
eh?
Sí, perquè... sí, jo li envio un correu electrònic i ja t'apanyaràs, eh? ja el tornes en format il·lustració.
Per tant, Xavier, ara va per tu. La feinada aquesta suposa llegir-se i rellegir-se un text que el que ha de fer és que tu realment expliquis aquesta història a la mainada, perquè, com ens deia l'Amadeu, el text que veiem, més aviat l'haurà de llegir algun adult acompanyant el nen, no?, per entendre'ns. I el que llegirà el nen, de veritat és el que tu has dibuixat, no?
Sí, sí, exactament és això que dius. Al final el text és més, està passat pels pares, que són els que hauran de llegir el conte en els menuts. I la il·lustració és el que els nens miren, és el que estan allà bocabadats, veient què està passant, i les paraules de l'Amadeu per boca dels pares que l'estan llegint, doncs acaben de reforçar la història, no? el context. I la veritat és que s'ha de reconèixer que és la primera vegada que faig il·lustració per contes, i ha sigut una experiència fascinant i molt enriquidora. A mi personalment m'ha anat molt bé que l'Amadeu em passi primer els textos. Si ho haguéssim de fer com al revés, com diu l'Amadeu, no sé com ho faríem, eh? Perquè realment tenia una base, un argument amb el qual començar a traçar, per mi és molt més fàcil que no pas que ara m'ha d'inventar jo algú de zero, no?
Estem en una època, a més de molts conflictes en el món, a nivell internacional, i ho dic perquè quan ens deia l'Amadeu aquí hi ha conflicte, dic que ningú tremoli, que no estem parlant d'aquest nivell de conflicte, sinó d'una cosa que ens pot passar tots a casa si tenim menuts, que és hem d'anar a fer el pessebre, no? I a partir d'aquí, clar, com fem el pessebre, quina figura posem i on te la posem, podríem dir que aquí està el quid de la qüestió, Amadeu.
Per exemple, o a partir d'un doble conflicte, és a dir, què fem amb una figura com el caganer, que, doncs, on la posem, a dins del pessebre, no? O un altre conflicte que és què passa, no? Quan, que també hi surt en aquest llibre, no? Què passa quan un infant té una febrada, no pot anar a l'escola, i el conflicte és de conciliació familiar. Què passa amb aquell infant, no? Doncs s'han de buscar una solució, no? En aquest cas, la Duna, que és la protagonista d'aquest On és el caganer, cada llibre té un protagonista diferent, però que tots formen part d'una mateixa colla d'amics, que són la colla dels cargols, doncs el conflicte en aquest cas doncs és que es resol de que la Duna passarà al matí a casa dels avis, no? I a casa dels avis, que és aquell primer dia que comença a guarnir-se d'alguna manera a la llar, perquè ve Nadal, i un dels elements tradicionals que es fan, doncs, és el pessebre, i l'avi es posa a fer el pessebre, no? Amb això hi ha tot un debat, també, no? A nivell que hi ha al carrer, no? És a dir, probablement en aquest cas en Xavier Iborri i l'Amadeu Carbó han dibuixat i han escrit una família que en podríem dir del tot tradicional. Sí, és cert, perquè també existeixen, no? Han optat per donar-li un paper en el pessebre, un paper central en la llar, quan ara s'està parlant d'una societat laica i tal. Sí, però és que resulta ser que la manifestació del pessebre és una manifestació tradicional molt potent, molt viva, i que està molt present, no? És a dir, en el fons també hi ha aquest altre tipus de conflicte, no? Que també de manera tangencial,
Sí, sí, a més és un tema latent, com ens deies, amb aquest intent de laïcitat de la nostra societat, que genera fins i tot conflicte. A vegades n'hem parlat amb alguns companys o amics a l'escola, no? L'escola hi ha d'haver o no hi ha d'haver pessebre a dins d'una escola, no? Una escola que...
Això ens ho preguntes a nosaltres?
Sí, aquesta sí. És la pregunta entre amics, però també que us puc preguntar a vosaltres, no? Perquè és un tema que realment pot suscitar un debat, sí, fins i tot intens,
Jo sóc del parer, i ara a lo millor no la gent se m'estira els cabells, no? jo sóc del parer de que a les escoles a tot arreu hi ha d'haver pessebres, però també hi ha d'haver-hi les manifestacions, s'han de fer visibles les manifestacions de les cultures que conviuen en una escola, en un centre escolar. Això vol dir, doncs, que quan hi ha algun altre tipus de manifestació, també s'ha de fer visible. Sí, si es vol, evidentment, eh? Però jo tinc molt clar que hi ha d'haver pessebre, per una raó. Perquè més enllà del fet religiós, és una tradició. I més enllà d'una tradició, ara hi ha gent que ja et dic, que quan jo dic aquest argument se m'estira una mica els cabells. Dic, al final estem celebrant un mite fundacional. Totes les cultures tenen mites fundacionals. En aquest cas, nosaltres no només el celebrem, sinó que el representem de diverses maneres, no?, durant el Nadal. I és el mite fundacional de tota una cultura, que és la cultura occidental, eh? És una cultura molt important en el món. I hem de renunciar a això, de debò? En base a què? Jo no vull renunciar. Jo sóc d'aquells que, com que jo no vull que ningú renunciï a res, a cap mena, ni a les seves arrels, ni al seu bagatge cultural, ni a la seva motxilla del que s'anomena patrimoni immaterial actualment, perquè ara li posem paraules maques a les coses, no? Que parlem de patrimoni. Jo no vull que ningú renunciï a res d'això. Jo tampoc vull renunciar a res del que fa que jo sigui d'una manera determinada i que entengui el món i miri el món d'una manera determinada.
No sé si sobre el tema, Xavier, vols afegir tu algun comentari?
Bé, jo com a nen que de petit feia el pessebre, ara fa molts anys que no el faig, però jo el vaig fer durant molts anys, inclús a Montblanc, inclús vaig tenir la sort de rebre algun premi i tot. Estic bastant d'acord amb l'Amadeu, que és, si és la nostra identitat, és la nostra cultura, doncs també l'hem de preservar. Que la multiculturalitat està molt bé, eh? Això no vol dir renunciar a la multiculturalitat, al contrari. Jo crec que és la nostra manera de ser. Jo sóc el primer que m'identifico amb la duna pensant a veure on posarem el caganer. O sigui, perquè em veig a mi mateix de petit fent una miqueta la mateixa acció, no? I penso perquè no, això no ho hem de transmetre també a les generacions futures, vinguin d'on vinguin.
També et volia preguntar, Xavier, ara us faré una pregunta l'un per l'altre, eh? Què en destacaries o què et va semblar especialment singular del text que et va passar l'Amadeu Carbó? Després a l'Amadeu li preguntaré per les teves il·lustracions, que consti.
Bé, no, és això que t'estava dient. Clar, jo de petit feia el pacient. En aquest cas, sí, a mi m'ajudava més aviat mon pare, que no pas en l'avi. Però bueno, va durar poc temps, perquè ja quan vaig ser una miqueta més adolescent ja vaig agafar ja la responsabilitat jo de fer pessebre jo directament sol. I durant molts anys la vaig fer sol. I sí que és veritat que la cosa és aquesta, no? La il·lusió d'obrir els paquets, de començar a desembolicar les figures, la molsa, no? Els elements del pessebre, el cel, l'estrellat. Clar, és una cosa que tots aquests elements en tots m'identifico, no? Perfectament. I clar, per mi m'ha resultat fàcil, perquè és algú que he viscut i que m'identifico moltíssim, no? I que jo sempre vull dir que sóc català de soc arreu i totes les tradicions catalanes sempre m'han agradat.
Uh-huh. Amadeu, ara ve la teva, eh? Les il·lustracions amb les que el Xavier acompanya la teva història, hi ha alguna cosa que... Bé, clar, de fet, ja hem parlat que teniu, diguéssim, un lligam anterior, no només amb aquest volum, no? Però en aquest concret, t'ha sorprès alguna cosa? T'imaginaves el que caganer d'una altra manera, per exemple?
No, perquè, d'entrada, perquè ja havíem treballat junts, és el tercer que havíem fet, això com m'ho has dit. Però sí que hi ha una cosa que és un comú denominador en els tres volums, que és la capacitat que el Xavier té amb una tècnica d'il·lustració de color pla, perquè ell treballa amb colors molt plans, molt contundents, amb una definició de línia, és a dir, no hi ha un esfumat entre la figura i el fons, sinó hi ha un contorn claríssim, molt ben definit, eh? Per tant, és perfecte, a nivell d'il·lustració infantil, però la capacitat de comunicar un contingut i de comunicar-ho amb tendresa. Això també és molt, molt complex amb la il·lustració, que esdevingui una... que et puguis transmetre tendresa sense transmetre, com ho diria, no naïf, sí, sense ser naïf, saps? En aquest cas, hi ha il·lustracions infantils que són molt naïfs. En aquest cas, no té ni un punt de naïf, perquè la il·lustració és dura, en el fons, però transmet tendresa, i això em sembla fantàstic.
Bueno, és una il·lustració que està, és vectorial. La gent que coneixeu, la gent que conegui una miqueta les tècniques d'il·lustració, està fet tot amb ordinador. Bueno, els primers esbossos no, els primers esbossos els faig sempre a mà. Però després sí que ja faig el traçat directament amb ordinador, i clar, és una factura molt neta, molt geomètrica, fins i tot hi ha algunes cares que són directament elipses perfectes, no? I pràcticament és més un disseny que una... Que una il·lustració entesa fet a mà, no? Amb traçat lliure. I sí que és veritat, és això, no? Bueno, és una de les coses que és divertit d'aconseguir trobar, inclús fins i tot la personalitat de cada un dels personatges. Hi ha aquesta colla dels cargols, que són 5 nens cadascun, i fins i tot d'ètnies diferents, però cadascú amb la seva personalitat diferent. Transmetre això amb el seu aspecte, no? Vull dir, com, per exemple, el Lluc, doncs, té un aspecte més bitxo, més inquiet, la Luna també, però, per exemple, la Paula és més intel·lectual, ja porta ulleres, ja és més creativa, el Oriol és més esportista, l'Ahmed també, i tot això ho transmets una miqueta amb l'aspecte. És comunicació de que ho has de fer, bueno, bàsicament comunicació visual. Ho has de transmetre amb el seu propi aspecte, transmetre els valors i la forma de ser de cada personatge. I realment és molt divertit.
I que segur, a més, que la canalla ho llegeix ràpidament, eh? Perquè a vegades els adults, com que estem pensant en mil coses, no ens hi fixem tant, i en canvi, a vegades et sorprèn que un nano petit... traslladi aquesta informació que tu ens has explicat d'una forma ràpida i senzilla. Vull dir, ho capten en seguida, no?
Sí, és part del repte. Bueno, de fet s'ha de... Jo també intento, quan intento dibuixar, intento posar-me també en la pell també de nena. Jo sempre penso que sóc un nen gran, no? Que no m'he acabat de fer gran del tot, en aquest sentit. I quan me poso a fer un personatge, ja intento buscar-li, veure com riurà, com no sé, com es mourà, què vestirà, quins colors li agraden... coses que moltes vegades es van buscant o es van experimentant sobre la marxa, prova error, no? Però dius, mira, sí, és que aquesta és la Duna, està clar, ha de ser així.
Amadeu, abans d'acabar, perquè estem a punt d'acabar, però sí que et volíem demanar a tu o al Xavier si és que esteu ja treballant amb alguna altra peça més d'aquesta col·lecció que avui comentem, que és aquesta col·lecció dels festons.
Estem amb un parell de títols, però no podem, perquè com que no sabem quan sortiran ni com, no podem, ni tan sols hem triat quin seria el proper, no podem dir-vos quin. Però, a veure, però estan tots, en que, o sigui, tots són molt, molt, molt de cultura popular, però molt, molt.
Que és el teu tema, però, per cert.
Sí, esclar, per això estic fent això.
Per això t'ho hem encomanat, no?
Sí.
Molt bé, doncs avui, millor que mai, en aquesta època de l'any que ens trobem, hem estat parlant amb l'Amadeu Carbó i amb el Xavier Borra d'aquest conte, On és el caganer, que ha editat el Cep i la Nansa dins d'aquesta col·lecció Festons. I, per cert, com ens deia al principi l'Amadeu, són llibres perquè els pares, les mares, els avis, les tietes llegeixin a la vora del foc, si n'hi ha, o si no, al costat del llit, també, amb els més menuts. Per tant... que després ells els poden llegir visualment, amb aquestes il·lustracions. I per això el llibre està editat de manera que si el manipulen una o dues vegades o tres, o si estem esmorzant i ens cau una mica de llet, no passi res. Li passem un drap i les fulles, les pàgines d'aquest llibre continuen sent tan vàlides com ho eren abans. On és el caganer? Ens ho expliquen en aquesta història l'Amadeu Carbó i el Xavier Borra. A tots dos, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Adéu. A reveure.